Ara tenim amb nosaltres el secretari general de la Unió, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el regidor d'Agricultura de Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miren, este matí vostès saben que els ha cridat els dos de forma més o menys urgent, sense avisar. Pues per què? Perquè no és que ho diga jo, és que ho doni les dades. Les jornades de que han tingut així lloc en Vila-real, les jornades de citricultura, han sigut tot un èxit.
Sí, així no és. Estem veient una...
Sí, sí,
sí,
continuï.
Estem veient una ràpida resposta per part de la gent i molt bona resposta també. Jo crec que és positiu, no?, veure que unes jornades citrícoles en moments complicats tinguin aquesta acceptació per part de la gent en allò que nosaltres buscàvem. Claro, nosaltres buscàvem això, generar una miqueta d'il·lusió i fer unes ponències que obriguen una miqueta llum i formen i informen a la gent. Jo crec que ho hem aconseguit i la veritat és que quan s'acaben les jornades, ixes i molta gent s'espera a poder dialogar un rato i parlar i transmitir-te que i donar-te les gràcies d'haver fet aquestes jornades perquè feien falta.
Clar, després de que durant anys portem tant de problemes en els llauradors, en els seus terrenys, els que no es paguen les collites com toca, no? Regidor, el fer aquestes jornades així a la ciutat de Vila-real, perquè són unes jornades que se fan en Vila-real però que són per tota la província, i que hagi tingut tant d'interès i que hagi tingut tanta afluència de gent, ens dona satisfacció al final, no?
Sí, ens dona molta satisfacció i no només la afluència de gent, vam estar per damunt de 80 la primera jornada i gairebé 140 la segona.
Clar, ahí està, per això els és dir, se presenten, se fa la primera jornada, la gent va i quan veu la molla que n'hi ha, quan diu, val la pena anar.
I n'esperem més per a la tercera. O sigui, i damunt, el que a mi me va agradar molt, a part de la visió de tots els ponents que han participat, que és una visió esperançadora, entre el públic vaig poder veure que hi havia també gent jove. Gent jove en les jornades de citricultura no crec que pugui fer altra cosa que il·lusionar-nos en el pròxim futur.
I una altra cosa interessant, jove i dones.
I dones, també,
és
cert.
Moltes dones, que sí, bueno, estem acostumats a anar a molts foros i a moltes xerrades i costa veure presència de dones en el sector agrari, i la veritat és que m'ha sorprès en aquestes jornades també veure aquest perfil i estem realment contents.
Cal dir que avui en esta casa estem celebrant que fa 90 anys que gràcies a Clara Campoamor les dones podien votar, van poder arribar a votar.
I el que li va costar.
El que li va costar. Per lo tant, que sentir que a vostè li dona molta alegria, me refereix perquè al ser home que li dona molta alegria, a mi me dona molta satisfacció, senyal de que sense tant, cuidao, sense els homes tampoc, però sense les dones, la cosa no va mal. I estem parlant d'un terreny com és este, com és el de la ser llaborador, llaboradora.
Jo recorde, per contar una anècdota, quan vaig entrar de secretari general, la primera entrevista que me van fer, me van dir quin objectiu o quins objectius prioritaris t'agradarien tindre. Jo vaig dir incorporació de jove, incorporació de dones al sector agrari i ramader dins de la nostra organització i dins del sector. I de fet, els joves estan creixent dins de la nostra organització i les dones ja representen més de l'11% dins de la nostra organització. O sigui, que és algo que anem creixent i a pesar de tot, conforme dic jo sempre, que les coses, país que estiguin molt mal, estem aconseguint generar un increment d'afiliació i sobretot en un perfil jove i de dones, i això sempre m'agrada recalcar-ho, no? És important.
Per lo que fa a la primera jornada, que ja vam repassar el que anàvem a viure, o sigui, el que anàvem allí a aprendre, ahir parlaven en les jornades que van tindre lloc el dia 30 de setembre, parlaven de la presentació de les noves varietats, perquè és que avui se parlava en els periòdics de que no s'està pagant la varietat que així tenim majoritàriament. És així, no?
Sí, la Clemenules sempre sabem i moltes vegades ho hem debatit així en esta emissora, que té una dificultat en tindre preus remunerats per als productors. Desgraciadament, enguany, per a la poca producció de Clemenules que tenim, estem veient que no repunten els preus lo suficient. que sí, que estan millor que l'any passat. Evidentment, l'any passat la mitja de les liquidacions van ser 18 cèntims. Mm-hmm. Estem per dalt en estos mm-hmm. moments. Estem en origen entre 0,30 i 0,42 algun tracte. Però per la poca clemenules que n'hi ha, no veiem que n'és que una compra suficientment ràpida de producte i massa ajustat. Se fan més compres prop dels 30 cèntims que no dels 40. I això no és massa positiu. La veritat és que jo espero que els pròxims setmanes, conforme vaig arrencant la campanya, vaig empujant un poc els preus, sobretot en la clemenules, perquè en clementines l'aforo està ahí i marca una baixada molt important. Per tant, esperem que vagin un poc a l'alça, perquè a desembre mos quedarà la fruta justeta per a servir als clients tradicionals i per tant esperem que n'esquen bons preus.
Per tant, ahir, o sigui, el dia 30 les jornades, estan parlant de la presentació de noves varietats. I jo crec que ahir n'hi ha molt d'interès en que la gent ja cada vegada va assimilant més aquestes noves varietats, no?
Sí, jo sempre ho he dit, que l'ordenació del panorama citrícola és importantíssim i sobretot generar aquesta il·lusió a través d'aquestes noves varietats que són de gestions diferents a el que estàvem acostumats, a vegades en royalties més alts o més baixets, en el qual està limitat el número de superfície i després n'hi ha una promoció d'aquestes varietats en els mercats i pareix que estiguen responent molt millor en els mercats i així ho diuen les liquidacions i per tant n'hi ha que donar la màxima informació que se puga en aquestes jornades per a que la gent puga decidir, no? Per quina tria, perquè n'hi ha moltes i moltes vegades totes tampoc són bones, també n'hi ha que dir-ho. No tot el que està o se presenta al final acaba triomfant, però sí moltes d'elles i per tant l'objectiu és això, que la gent tinga un criteri clar a l'hora d'optar per quina varietat vol.
Además, i el regidor
jo sí. Crec que a part de tot el que ella ha dit és molt important també diversificar una mica la nostra producció. No podem ficar tots els ous en la mateixa cistella perquè podria ser que caiguera algun any i si hi ha una xicoteta diversificació en diferents varietats, en diferents temps, o sea, no tot és el mateix mes. Mm-hmm. Perquè la veritat és que és molt complicat que si tu tens la primacia d'una varietat i aquesta varietat te ve tota en les tres mateixes setmanes, en les tres setmanes, la saturació del mercat pot implicar que te baixi el preu també.
Sí, en este cas sí que és veritat que vostè, com a regidor d'Agricultura de la població de Vila-real, la suma de gent jove, dones, noves varietats, això és un futur segur.
Sí, i després també m'agradaria recalcar una cosa, ja que està avui també el regidor i ja vam dir que ens havien obert les portes, que ahir, que era una jornada de tot el dia, a migdia molta gent te preguntava on vaig a dinar, perquè ha vingut gent del Camp de Túria, ha vingut gent de la Ribera Alta, ha vingut gent de fora de la nostra província, o sigui, ha mostrat interès més enllà de la nostra província i ha vingut varia gent i participants de fora i també generes un poquet de moviment, d'economia dins de la localitat perquè molts ahir pues baixa atent a la Lutxola, als Lluïsos que estan en front, al Nú, així, tots els bars que teniu per així, i això és important també perquè al final aquestes jornades de tots els dies també generen algo més que aquesta formació i informació al llaurador, generen el que a vegades busquem, no? També que n'hi hagi mobilitat i que se quede algo d'economia en el poble que t'ha obert les portes, no?
Però bueno, també l'agricultura s'està creant la innovació, és a dir, això és una ciutat innovadora i per lo tant aquestes jornades d'aquestes nous varietats també són innovadores. Sí, estem pensant de que no se'ns estem quedant els llauradors i llauradores no se'ns estan quedant en darrere, sinó que van cap a una nova són innovadors també, és el que esperem d'ells i d'elles.
Sí, en aquestes jornades nosaltres hem apostat per la innovació, però quan van anar a parlar en els ponents, molts dels ponents són de Libia, són de investigadors del sistema públic. Nosaltres des de l'Ajuntament això ja ho estem aprofitant i hem arribat a un acord en la Generalitat Valenciana, en la Conselleria, per a millorar l'estació d'investigació que tenim ací al poble, que serà per a tota la província, i creiem que això és el futur realment. No només la innovació de les empreses privades, que també estan innovant en noves varietats i en la resistència a diferents problemàtiques que tenen, i explicant, és que jo estic aprenent molt en aquestes jornades, per això m'agradaria dir-li a tota la gent que encara que no estiguen 100% involucrats en l'agricultura, és molt interessant que passen per allí i que escolten el que allí es diu, perquè realment t'obri la ment d'una manera que abans no creies. Jo sé de molta gent que pensa que plantes un hort de tarongers i després van, t'ho cullen i t'ho paguen. I això no és així. Darrere de l'agricultura, sobretot de la citricultura, hi ha molta feina, molta investigació i moltes problemàtiques que tenen que solventar els agricultors, i des de les institucions públiques tenen que donar-los totes les ferramentes possibles per a que el seu dia a dia siga més fàcil i puguin treure-li aixina rendibilitat al camp.
Va acabar la jornada parlant de mercats, protocols i consums de cítrics. Secretari.
Molt interessant va ser. La gent molt contenta també de veure els productors. Normalment sabem el manejo agronòmic, sabem produir la varietat, fer molta qualitat, hasta que venen a recolectar. A partir d'ahí ens desentenem un poc de lo que és el sector. I jo crec que el ponent Paco Borràs, que és un gran coneixedor del sector, per a mi dels millors coneixedors del sector i de protocols a nivell mundial, i va saber exposar perfectament el que implica pues, la part política, les decisions polítiques i el que impliquen tots els protocols igual d'importació perquè vinguin els productes de països tercers al nostre bloc, igual els protocols d'exportació que tenim nosaltres, que a vegades també hem abordat, de que nosaltres pràcticament no podem créixer en ningú mercat tercer perquè tenim protocols severos i molt durs que estan entre 9 i 11 cèntims de cost per quilo, lo qual fa que no enviem pràcticament ninguna tona, i va treure les gràfiques i així més. I la facilitat que tenen a tres països tercers, siga Turquia, siga Egipte, siga Sud-àfrica, de vindre al bloc europeu, perquè aquests protocols són molt laxes i per tant es costa molt més diners poder vindre a competir així en nosaltres. Són coses molt interessants i ell les va saber situar en un lloc fàcil d'entendre per la gent i va estar molt bé. I després també va donar moltes dades del valor que té el cítric en Europa per als consumidors i el consum que n'hi ha, i un poc l'evolució, no?, dels anys, conforme va evolucionant, no?, aquest consum, i conforme ha anat treballant-se pues, els últims 10 anys. Jo crec que va ser una ponència també molt interessant.
En aquesta exposició que vostè has començat parlant de la facilitat que tenen uns productes per entrar i per eixir, han hagut diverses publicacions on ja, per lo vist, ja ens estan donant o almenys estan donant-nos la raó de lo maltractats que hem estat en aquesta zona en quant a els nostres cítrics. Estic parlant del govern central.
Sí, és una evidència que venim molts anys denunciant-ho, i tu saps molt bé també que era una injustícia, molt poca ordenació en els acords internacionals i protocols molt laxos, conforme hem dit. I una de les propostes que vam fer nosaltres, jo me recordo que també vaig estar en esta emissora, fa 11 mesos exactament, que demanàvem la revisió de l'acord de Sud-àfrica i que el cítric fora producte sensible dins del bloc europeu. Un any després, pràcticament, el govern, a través del Ministeri d'Agricultura i de Comerç, ha anunciat que ja ha fet aquesta petició oficialment a la Comissió Europea per a que se declare el cítric producte sensible dins de la Unió Europea. Per tant, això és un molt bon anunci. Per què? Perquè sempre que ho hem presentat nosaltres com a organització agrària, sempre ens han dit és que té que ser l'estat membre qui presenta això per a nosaltres poder valorar-ho. Ja ho hem aconseguit. Hem aconseguit tot el sector citricola valencià i la conselleria, que al final també se va sumar a la nostra petició, que el Ministeri ho faci propi, que ho demani, i ara totes les pedres estan a la teulada de la Comissió Europea a veure si definitivament aconseguim que ens incluïsquen els cítrics en el llistat de producte sensible, que seria molt positiu.
A part d'això, que és molt interessant,
que és fundamental,
portem diversos anys darrere de conseguir això.
Clar, a mi el que me sorprèn és que el que acaba de dir el secretari general de la Unió ara fa un any que el vam demanar, però això és històric, la quantitat de temps que se ve demanant.
Sí, això han hagut interessos en que no tirar endavant i ara, pues, per lo menos s'ha tirat endavant. Però el que volia dir és que, a part d'això, Paco Borràs, en la seva exposició, va donar unes pincellades d'algo que jo crec que és molt interessant, i és el fet de que els països estrangers va importar a tota Europa negocien en Brussel·les, i per exportar de cada país se negocia des de cada país. Per tant, això li resta molta, molta maniobrabilitat al Ministeri d'Agricultura, i ell va donar la possibilitat o la visió de que gestionant això també des de Brussel·les seria una manera de centralitzar els interessos i de gestionar-los d'una manera més eficient. Jo crec que ahí és la pròxima línia de treball que des dels partits que defensem l'agricultura nostra hauríem d'anar demanant-li al Ministeri d'Agricultura, o bé per a que facin en Brussel·les una oficina de centralització on estiguin representats tots els països exportadors, o que se cedisquen les competències.
Les competències.
Directament.
Jo no sé, secretari, vostè què li pareix, si cedir les competències o crear la oficina?
En aquests moments, el que és evident, que si tots els estats membres li cedien les competències a Brussel·les per a negociar els acords internacionals, seria molt millor. Per què? Perquè en aquests moments Brussel·les negocia en l'acord totes les avantatges, però després el protocol, que és algo que estem veient que afecta molt, si el país membre, cada país membre té que negociar un protocol en un tercer país, ja te quedes sense ferramentes. Tot el bo ho ha concedit Brussel·les. Entonces, és evident que els estats membres seria molt positiu que ho centralitzaren tot en Brussel·les. Ara bé, jo crec que això no ho aconseguirem, perquè els estats membres són molt de lo d'ells. Ningú voldrà cedir aquestes competències com a estat membre, però bueno, és un treball de futur que els partits polítics poden treballar, i tenen molta feina que fer.
Tenim que treballar en molt d'interès, perquè jo crec que és una necessitat en aquest moment.
Consum de cítrics. En l'exposició ens deia consum de cítric. Com està el consum de cítrics? El cítric és una fruta molt consumida. Tenim una fruta que hem sabut posar en valor?
Sí, el consum de cítrics està bé. Igual així en Espanya que a nivell europeu hi ha un bon consum de cítrics. És una de les frutes que més se consumís. El problema és el valor d'aquest cítric. O sigui, som líders en exportació, som líders mundials en fresc, però ens falta tindre un preu més raonable a aquest producte que fem. I jo crec que és la clau de consum. No ens podem queixar. En plena pandèmia va pujar moltíssim. Ara ha baixat el consum algo, perquè en plena pandèmia sí que va pegar un repunt molt important. Ara ha baixat quasi als nivells normals que teníem, però progressivament podem anar treballant.
Vostè creu que és degut que en plena pandèmia repunte i ara baixa? És degut a que ja no aconsellen el consum de cítrics, o que entonces creien que el cítric ajudava a fer front a...
No, en plena pandèmia s'han advertit algunes notícies, com que va fer la OMS, que parlava de que
el consum de cítrics
reforçava el sistema immunològic i podia ser positiu per al Covid-19, per va pegar aquest repunt.
Clar, per tant, jo crec que és que no li donem el valor, o que no posem en valor les propietats que tenen els cítrics.
Sí que se posa, però ens falta més promoció encara. Ens falta tindre una estabilitat en la promoció, que és el que no estem aconseguint com a sector. La interprofessional no funciona, per tant no fa promoció, i la poca promoció que fa l'administració pues la van fer l'any passat des de la Conselleria d'Economia a través de la directora general d'internacionalització, que precisament és de Vila-real, que va llançar, porta dos anys llançant una campanya. Primer la va fer en França, de l'any passat la va fer en Alemanya, i enguany ja me consta que va repetir-se en Alemanya. Per tant, és el poc que tenim en promoció de cítrics. I després l'HP de Cítrics Valencians, que també en els diners de les ajudes que rep pues també fa promoció, però a xicoteta escala també, perquè no té capacitat de més. Jo crec que el que fa falta és una aposta més forta en promoció, que en estos moments no tenim. Veurem si el sector a poc a poc va restablint-se un poquet i aconseguim fer més promoció.
Jo és que vinc del sector de la ceràmica, i si l'any següent no s'exporta més o no se consumís més que l'any anterior, diuen que ha sigut un mal any. Així, en les exportacions de cítrics portem uns quants anys en la mateixa quantitat, inclús baixant una miqueta, i en el consum baixant una miqueta, com us va dir, que havia repuntat una mica gràcies a la pandèmia, però realment jo crec que el que hauríem de fer any rere any és augmentar les exportacions, i per això és necessària moltíssima més implicació dels estaments públics i també dels privats en augmentar la publicitat i anar directament a fer campanyes al consumidor final. O sigui, no sempre fer moltíssima publicitat és bo, sinó cal saber on dirigir-la, possiblement també siga necessari.
Sí, en aquest cas teníem allò del Popeye, que va néixer perquè precisament es consumiren espinaques. Deuríem donar en la clau, bueno, simplement mostrar-nos los sants que som, no? O un passeig per tota esta zona, jo crec que la gent se donaria a compte que nosaltres estem tenim molta salut perquè tenim molt de cítric, no?
La nostra esperança de vida, així no ho diu. O sigui, nosaltres tenim una esperança de vida.
Lo que ens falta
que
saber
vendre...
Que només
guanyen els japonesos.
Lo que ens fa falta són diners per saber vendre-nos. I això és la clau. Jo crec que avui dia, en un món tan global on hi ha tantes notícies de tantes marques i de tants productes, el que necessites és un bon pressupost per a tu posicionar-te de forma contínua i volcar aquesta promoció de cítrics de forma molt continuada, que és el que fan les grans marques, que tots sabem, que tots els dies estan a la tele i patapim.
Clar, però en aquest cas no és una marca, és com l'espinaca que vam poder, com l'espinaca que vam poder donar en este dibuix animat que era Popeye, van dir, a raïs d'ahir van començar a consumir-lo. En aquest cas, en la taronja hauríem de tindre algun personatge d'aquestes característiques que ens... que fera ese boom.
No sé si ens faria falta un Popeye, com vam tindre un Naranjito per al Mundial de Futbol.
Sí, però és que Naranjito han acabat dient-li Naranjito a Consebolia.
Ja, per això. Però allò va estar dins d'una campanya publicitària, no ens oblidem. El que sí que caldria saber, i a lo millor això és el que jo trobo a faltar, és fer la publicitat dirigida realment al nostre mercat. El nostre mercat és el d'un consumidor realment entès en fruta i d'un nivell alt. O sigui, nosaltres, ho ha dit, en producte fresc som lo millor que hi ha en el món.
En fi, sap què passa? Que aquestes jornades, igual que estem ara parlant nosaltres i si ens passa el temps perquè se'n fa menys, ens agrada, i jo penso que cada vegada li agrada més a la gent. La pròxima jornada és el dia 7. Veurem com va. Suposo que super il·lusionats per l'èxit que ha tingut aquests dos dies.
Sí, la veritat és que tenim il·lusió i esperem que vinga també molta gent, perquè les ponències són de primer nivell. Els ponents són molt bons i crec que són temes que li interessaran molt a la gent.
El dia 7 d'octubre, dijous, tindrem una altra volta tot el dia?
No.
Crec que és d'esprà, no? Comencem a les...
Comencem a 4 i mitja.
A les 4 i mitja.
Sí.
I serà fins?
Pues a les 8 sí. De l'esprà. Normalment acabem per anar a sopar.
Uh-huh. Quin consell donaríeu perquè el dia 7 per la vesprada vulguin anar a veure aquesta jornada, en cas de que vostès vulguin triar o pensar en algo, per què aniríeu el dijous? Per què anirien?
Bueno, primer perquè el primer ponent ve a parlar d'aquelles decisions que se prenen a Europa que nosaltres no acabem d'entendre, perquè és un funcionari de la comissió i és assessor d'aquestes decisions finals que s'estan prenent. Per tant, és molt important vindre, escoltar-lo i veure ells per què prenen aquestes decisions i nosaltres poder contrarrestar o poder explicar la realitat més pròxima, que moltes vegades pareix que estan anys llum d'entendre el que vol la societat d'alguna regió europea.
I poder-li fer preguntes de per què en una estratègia europea que se diu de la granja a la mesa és tan fàcil que arribi de la granja de Nova Zelanda un producte que tenim en una granja d'ací al nostre costat.
Que no fa falta ni agarrar el cotxe, que la millor caminant o arreplegues, no?
Entonces podrem fer-li les preguntes després de que ens ho expliqui.
Claro. O com, per exemple, estan aplegant cítrics procedents de Sud-àfrica en matèries actives de pesticides, que l'ús està prohibit així, que nosaltres no podem ni utilitzar-ho, i un consumidor pot tindre un cítric nostre produït en uns estàndards molt alts i al costat poder tindre un cítric en el mateix lineal en un pesticida que l'ús està prohibit així.
Això és que, per cert, vostès van anar a un centre comercial i van detectar producte en estos pesticides, eh?
Sí, nosaltres ho fem tots els anys. És el tercer any. Anem a diversos centres comercials dels més importants i més implantats en el nostre territori, agarrem mostres i sempre n'hi ha sorpresa. Sempre estem demostrant en un laboratori oficial i certificat que apareixen aquests pesticides que l'ús està prohibit. I és legal. El problema és que això és legal. És ahí on tenim que forçar a l'administració a que canvi aquestes normatives que són ridícules i que garanteixen que aquests estàndards de qualitat que nosaltres fem en el lineal el consumidor estiga unificat. No té ningú sentit. I ahí n'hi ha una feina important a fer per l'administració, però també per els grans supermercats. Jo som molt crític en els grans supermercats perquè els grans supermercats tenen molt de poder de compra, i si ells digueren jo no vull que un producte que estiga produït fora dels estàndards que jo estic oferint del producte de proximitat, ja s'apanyarien els proveïdors d'aquests grans supermercats a buscar i a fer que aquests productes no contingueren aquests pesticides que l'ús està prohibit. Així, jo crec que és una dualitat.
Sí.
És el secret, és el Popeye de l'espinaca.
Anem a veure, nosaltres estem demanant la reciprocitat en Europa, però ja vam veure en l'anterior conferència de Paco Borràs que això és molt complicat d'aconseguir, però per mitjà d'aquestes grans superfícies i dels consumidors finals, que haurien de ser els que ho exigeixen, és molt més fàcil arribar, perquè si no l'ho compres, ell no ho vendrà.
De tots els modos, és molt complicat. A veure, més complicat me pareixia a mi que acudira tanta gent com ha acudit a aquestes jornades i, sin embargo, s'ha aconseguit. Cuidao, que igual tenim més sorpreses. Bueno, se n'ha acabat el temps. Moltes gràcies, secretari general de la Unió, Carles Peris, per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres,
i també José Ramón Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia als dos.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.